i les 24 hores del dia a través.
Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio Capital. Tal, tal, tal.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 10.
Hey, t'agraden els diumenges? T'agraden les tardes? T'agrada la música d'abans? Doncs ja saps, tot això i molt més a New Epic, la millor música de sempre. Cada diumenge de 6 a 12 de la nit, a la discoteca Epic Vulpellac podràs venir a fer la última copa per tancar el cap de setmana de la millor manera. Copes, cava, xampany, pernil i molt més. Un nou format que no et deixarà indiferent. Discoteca Epic, situada al polígon de Vulpellac, carrer dels Arbossos, número 10, nau 13. Recorda, els diumenges toca Epic. T'hi esperem!
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 00 28. El teu gasoil de confiança.
Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Capital.
Bon dia a tothom, avui és diumenge 13 de febrer, dia del Mundial de la Ràdio. Bon dia, Marc Clapés.
Sí, hola, què tal? Com estem?
Bé, gràcies a Déu. I tu?
Bé, molt content d'estar aquí en aquest dia tan especial per tots els que ens dediquem a això.
Molt bé, així m'agrada, amb actitud. La celebració d'aquest dia va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva 36a reunió. Es va triar aquesta data, que això no ho sabies tu,
no?
Per ser el dia en què es va establir la ràdio de les Nacions Unides l'any 1946, l'any abans que nascessis tu.
Val, me'n recordo, sí.
Des de Ràdio Capital ja fa anys que celebrem aquesta nostra festa major particular, de manera diverses, i aquest any ho volem fer des del nostre estudi de ràdio visual, situat al centre de Palafrugell. Ja us avisem ara que si us ve de gust venir, ens podeu venir a veure, fem portes obertes, encara que el dia sembli... El dia, de fet, és ideal, perquè no fa molta calor.
No, sí, està bé, sí, està bé.
Per quatre tant, gotes. No hi ha la tentació d'anar a la platja.
No, quatre gotes, que si t'acabes de dutxar... Si
no... I anava a dir, i no plou... Què vol dir quatre gotes? No plou.
A veure,
no,
a mi m'agrada, bueno, quatre gotes, que, però era un cap de grop que ja ha marxat, no, ja ha marxat, bé, no, perquè no ha entrat una mica de vent que s'emportarà aquests núvols.
Ara parlarem dels caps de grops. Sí. Dèiem, és un dia ideal perquè ens vingueu a veure, no plou, fa una bona temperatura i no fa la cosa aquella d'anar a la platja perquè no fa dia d'anar a Marc, tampoc.
Fake news.
Dedicarem unes quantes hores a parlar de ràdio i cultura, de ràdio i música, de ràdio i meteorologia, de ràdio i xarxes i de totes aquelles que d'aquelles coses que passen a la vida i que passen, òbviament, per la ràdio. I per fer-ho, la família de Ràdio Capital ens hem ajuntat aquí a l'estudi, us convidem a escoltar-nos, a veure'ns també, si no podeu venir, a través de la ràdio visual, entreu a radiocapital.cat i ens veureu en format audiovisual i podeu seguir aquest programa en format vídeo, i si us animeu, doncs això que dèiem, podeu venir a fer-nos una visita aquí al Centre Comercial Cavallers. Avui no podem fer cares perquè ens veuen.
És veritat, és veritat.
No podem renegar de ningú, ni no, podem criticar ningú.
No, és veritat, s'ha notat molt.
Escolta, sí. Explica'ns una mica de què parlarem, va, Clapés.
Què és això? Qui parla ara aquí?
Va, tira, tu.
Home, s'ha sentit unes veus. Doncs, a veure, ja ho has dit tu, tindrem ràdio, meteorologia, ràdio i esports, ràdio i cultura, bueno, moltes coses, tindrem tot l'equip de Ràdio Capital que aquest diumenge ha volgut estar aquí amb nosaltres, per exemple, podem saludar ja...
No, podem saludar ningú.
Ah, que ho faràs tu, això, vols dir?
Sí.
Ah, d'acord, molt bé. O sigui, jo faig les coses de pringat, i ell farà les coses importants. Per això s'ha vingut amb aquesta elegància. Si entreu a la nostra pàgina web, radiocapital.cat/visual, veureu...
És que si fas un programa de 4 hores amb un guió, està bé llegir-se el guió abans de venir.
Saps? Sí, però com que no posa Marc ni Quel, jo tampoc sé on he de dir el meu, saps?
Però també estàs aquí una mica...
I tant que sí.
El que fem, va.
Bueno, tindrem a la Lola Sanz, tindrem el plaer de tenir la grandíssima Lola Sanz, que ens farà un petit homenatge a una de les grans...
Espera't, no ho diguis. Tira la música, sisplau.
Sí, tant.
Va venint. És que ve de lluny.
Baby.
Ara.
Baby, if you've ever wondered whatever became of me. Que bona aquesta sèrie, mare meva. I'm living on the air in Cincinnati. Doble cover.
Vosaltres dos sabeu, us sona aquesta música o no?
Sí.
Sí, Marc? Sí. I tu, Albert, tu
a
no,
mi
eh?
No, a mi no, gens.
Ai.
Sí. Bueno, són Marc i Albert, podrien ser dos oients del carrer, però...
No, ara hi parlarem amb Marc i l'Albert. Aquesta és la música de la sèrie Ràdio Cincinnati. Aquí es coneixia com a Ràdio Cincinnati, que la matia TV3. A quin any?
88, o si devia ser això. Sí? Jo ho he vist a la carta, perquè aquells anys encara no...
No, no ho has vist a la carta, perquè aquesta sèrie és impossible de trobar-la, i sobretot si està doblada al català.
Estava tots rucs. totrucs.cat.
Bueno, no, però impossible de trobar de manera legal.
Ah, vale, d'acord.
Sí. La manera amb la que tu veus les coses és un altre tema. Bé, deia en Marc, vindrà la Lola Sanz, que és una meravellosa locutora, dobladora, actriu de doblatge, etcètera.
Ai, quin riure et farem.
Intentarem recrear un capítol o un fragment d'un capítol d'aquesta sèrie.
Era que farà, suposo, de Jennifer, no? No farà de Johnny Fever, no?
Sí, exacte.
Que els va deixar l'altre dia, Si hagués pogut esperar el dia de la ràdio, almenys per morir-se.
Que va marxar a la França. Ah, que es va morir.
Va morir.
Va
traspassar, i això que no és any de traspàs. Vull dir que va...
Doncs mira, però què vol dir que si no és any de traspàs no pot morir ningú?
No pot morir ningú. Hauria de ser així, això, no? La gent només hauria de morir els anys de traspàs.
Ja. Bé, doncs això, recrearem un fragment d'un capítol de Ràdio Cincinnati amb la Lola Sanz i no sé, i els Muppets que s'hi vulguin afegir en algun moment que sigui.
Dia Mundial de la Ràdio, a Ràdio Capital.
T'agraden aquestes músiques que t'he preparat o no?
Molt, m'agraden molt. Crec que les faré servir al meu programa.
Sí,
home,
ja.
Són molt
fetes ja, oi?
Sí.
Molt bé, doncs amb aquesta música li donem el bon dia a en Marc Vilà i a l'Albert Aparicio. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ah, sí, busquem efecte d'aplaudiments i deixem-lo ja a punt perquè amb cada intro que vingui, ja que la jornada de portes obertes de moment...
La gent està al mercat ara.
Exacte, la gent ha anat a mercat aquí per la Frugell. Doncs busquem-la i ara us tornem a donar la benvinguda quan... No, una cassolada, no.
Però si ho hem fet nosaltres, si ho hem fet molt bé. Vull dir, no cal que surtin aplaudiments gravats fa 200 anys. Ara van ser pocs els que aplaudeixen.
Molt bé. En Marc i l'Albert són els dos homes del temps de Ràdio Capital. I amb ells volem parlar d'això, de ràdio i de meteorologia. Dèiem amb l'Albert, busquem, no sé, persones referents del món de la meteorologia i que tinguin també aquest vincle amb els mitjans, Albert.
Sí. Sí, i de fet és un tema superadient pel dia d'avui perquè podríem parlar que la relació meteorologia, ràdio i Baix Empordà doncs té la seva seu a Sant Feliu de Guíxols.
Ah, sí?
Sí, molt a prop, molt empordanès. I realment no només la meteorologia a nivell de Catalunya, sinó part de la meteorologia a nivell mundial dels anys 20, anys 30 del segle passat, neix aquí per el mecenes Rafael Patxot, que en parlarem una mica aquest matí, perquè considero que és una de les figures més importants que van donar lloc a que naixés la meteorologia professional aquí a Catalunya.
Carai, doncs escolta, expliqueu-nos la vida d'aquest bon home.
Sí, doncs us puc fer 5 cèntims d'una mica d'aquest mecenes, perquè Rafael Patxot venia d'una família de la indústria del suro de Sant Feliu de Guíxols, llavors era una persona amb una vida acomodada, i es va dedicar, perquè tenia un gran interès científic, intel·lectual i cultural, doncs una miqueta a gastar el que havia produït la seva família, en invertir-ho en cultura i en crear diferents associacions. Realment es va guanyar una mica l'enemistat de la seva família perquè es va gastar la seva fortuna en coses culturals que poder no trobaven gaire interessants.
Sí, el seu locutor... és que la gent no saben.
No tenen la visió.
No tenen visió. S'ha de gastar en cultura.
Exacte.
No?
Però que és que, era d'aquests que se'n van anar a fer les Amèriques, també, i va tornar carregat de calés, o què?
No, 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 directament ja va néixer carregat de calés.
Ja va néixer ric. com en Marc, no? Una mica. Sí.
Home, en Marc Vilà, vol dir.
No, no, en Marc Clapés.
Marc Vilà, no, se li nota una prestància amb aquesta, samarreta que ens porta aquí tan, elegant, a sota el jersei, vull dir.
Home.
Digues, Albert.
No, doncs volia remarcar en avui, el Dia Mundial de la Ràdio, la figura de Rafael Patxot, perquè a part d'impulsar el primer observatori, bueno, un dels primers observatoris complets a Catalunya, que va ser l'Observatori Català, situat a la mateixa ciutat, al mateix poble de Sant Feliu de Guíxols, també es va dedicar a instal·lar instruments meteorològics arreu de Catalunya. I quan la Xarxa Experimental de Barcelona, que va ser el primer intent de crear una xarxa de pluviòmetres a Catalunya, es va quedar sense diners, doncs Rafael Patxot va ser el mecenes que va dir: això no pot ser. No només es va quedar aquesta xarxa, sinó que la va potenciar i va construir prop d'una seixantena d'observatoris meteorològics.
Carai.
No només el que és avui Catalunya, sinó també Catalunya Nord i les Illes Balears. I per què comentem això avui en el Dia Mundial de la Ràdio?
Per què?
Doncs perquè al principi, quan es va als anys 20, es va fundar el primer Servei Meteorològic de Catalunya, també va ser en part gràcies al mecenes de Rafael Patxot. El Bo de Patxot va finançar bona part dels projectes que hi havia en aquella època, i es va començar, clar, una tasca, si tens un servei meteorològic, és la d'informar la població. I sobretot els pagesos, es feien butlletins específics al 1927 i 1930 per pagesos i per mariners.
Oh.
I com es difonien aquestes informacions? Doncs per la ràdio. La ràdio va esdevenir el mitjà clau.
Has dit 1930?
Sí, 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 sí.
Per tant, feia 6 anys que existia
poc,
la ràdio oficialment.
Poc. Correcte. De fet, va anar una mica juny. Al principi de la meteorologia, les dades es transmetien, les poques que hi havia, via telègraf. I de seguida la radiodifusió va agafar molta importància al món de la meteorologia, perquè hem de pensar que en aquella època no es podien fer pronòstics, no, com els coneixem avui, que tot es basa en càlculs d'ordinador, sinó que senzillament era, doncs, conec un amic que està a Anglaterra...
Disculpa, això t'ha quedat una mica de senyor gran, eh?
M'ha quedat de senyor gran.
I no com avui, que tot es basa en càlculs d'ordinador.
Sí. Però és veritat, avui realment la meteorologia es basa en mirar els càlculs que donen els ordinadors. No es pot fer de cap altra manera, si no aniríem molt enrere, no? Avui en dia mirem el mòbil i ens diu la previsió del temps.
És veritat. I escolta, dius que això va arribar l'any 30 i la ràdio va arribar el 24, del 24 al 30, després de repassar el trànsit, què feien a les ràdios? Vull dir, com omplien? Efemèrides, deies?
No, el que em pregunto és que què deien els del trànsit? Perquè retenció de carros i cavalls a la carretera de la Ganga?
Vols dir que no es feia això?
No sé.
No tenim ningú ara de l'any 24.
Hauríem de veure quan neix el RAC. Perquè, clar, el trànsit neix amb el RAC.
Amb el RAC. I abans del RAC no hi havia, no sé.
Sí.
Bueno, RAC, de fet, RAC 105 ja amb l'any 20... Ja va néixer aquells anys, no?
RAC 105 va néixer l'any 1929,
per
crec.
Per això, més o menys, oi? Per aquestes dates?
No, RAC 105 no, Ràdio Associació de Catalunya. RAC 105 va néixer...
no, ja, als 80, per a mi sí, no?
No sé, és igual. Escolta, estem parlant de com... Rafael Patxot,
Rafael Patxot, exacte, sí.
I des de Sant Feliu estén aquesta xarxa d'observatoris al país, eh?
Ell després es muda a Barcelona, on coneix el primer Eduard Fontserè, que és el primer director del Servei Meteorològic de Catalunya, i com ja acaba així tancar la seva biografia, que és molt destacable, és que va impulsar l'estudi dels núvols. I en aquella època, el 1900, abans parlo, el 29, es va fer la primera reunió de directors de serveis meteorològics internacional, on estava convidat el primer director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eduard Fontserè, i se li va encarregar que redactessin des d'aquí, i juntament amb altres col·legues internacionals, el primer atlas mundial de núvols.
Carai.
Però va passar una cosa, en aquella època ningú volia gastar quartos en fer atles que parlessin sobre els núvols que hi havia, i qui ho va pagar a nivell internacional?
En Rafael Patxot.
Exacte.
Molt bé, Rafael.
Rafael Patxot, una vegada més, va buidar la cartera i es va guanyar una altra
enemistat familiar. No deu tenir ni un carrer que tal,
Sant Feliu,
no ho sé.
Sí, Sant Feliu sí? Ah, bueno, sí, encara.
Una rotonda, almenys.
Una plaça, alguna placa d'aquelles que tothom les arrenca.
Un monument de placa, un monument de pedres d'encenedor o alguna cosa, no?
Això sí, va posar una condició, Rafael Patxot va dir, ja que ho haig de pagar, posa una condició. I la condició va ser que si s'havia de publicar internacionalment en anglès, en francès i en alemany, també hi hauria una edició en català.
Ara,
no hi
home, ara. Ara.
No queda,
Martí, aplaudiments, no queda, sisplau. No queda, efectes ja, d'aplaudiments no per en Rafael Patxot.
Necessitem més Patxots.
Vinga. Va, en tenim més de mestres d'aquests.
Sí, després, per això ens acompanya també avui en Marc, perquè a partir d'aquí podrien dir que aquest és el germen que fa néixer la passió de la
ell
meteorologia.
Ell és el germen?
Sí, ah, tots, vale. Tots som fills de... Tu també, Marc Clapés, ets...
Sí.
No, Marc Clapés és un germen en si mateix. D'aquests dels anuncis de UBCnet.
Doncs a partir d'aquí, doncs... no només a nivell professional, sinó també d'afició, neix una gran afició a la meteorologia, des del punt de vista del, com dic, professional, però també d'aficionats. I avui ens acompanya també en Marc Vilà, que és company de Ràdio Capital, també l'escolteu fent les cròniques del temps, i també ens pot parlar una mica de l'afició que hi ha. Jo, hi ha altres famílies, no?, que m'agradaria destacar, que porten més de 50 anys al Baix Empordà fent observació meteorològica. Voldria destacar Torroella de Montgrí, a la figura de la família Martinoi, amb Joan Martinoi, des dels anys 70, i que avui en dia, doncs, la seva família continua fent observacions meteorològiques, com no en Josep Pasqual,
home,
també
mític. Sí.
Ara ha plegat en Josep Pasqual, eh?
No plega.
Ah, no?
No para.
Fake news. Ah, pensava que deia que hi ha fins aquí.
No, en Pasqual,
jo crec que fins a l'últim dia estarà aquest home
allà. No.
M'agrada molt el de Torroella, m'agrada molt, perquè segur que quan el troben pel carrer diuen noi, no? Li deuen dir sempre.
No ho sé. No,
home, el dir-se noi, dic, segurament, no?
No ho sé.
No ho coneixeu en persona?
No.
D'acord.
Jo no.
Una abraçada des d'aquí, el noi.
I també, ja que som de Palafrugell i soc palafrugellenc, es comprarà una mica cap a casa la figura de Josep Maria Requena, que va ser un mestre de l'escola de Torre Junama, que va començar observacions meteorològiques. Ho va seguir el seu gendre, ho va seguir el senyor Manuel Bofill i Solana, i posteriorment el seu gendre, en Josep Fàbrega Moragues, que durant més de 50 anys ha realitzat observacions meteorològiques aquí a Palafrugell. I bé, si hi tenim altres aficionats, evidentment aquests són alguns dels que he trobat que han col·laborat amb serveis meteorològics oficials, però en Marc Vilà, que ens acompanya, a part de fer les cròniques del temps a Ràdio Capital, també és un bon aficionat a la meteorologia i amb molt de temps, oi, Marc?
I dir-vos que sóc només aficionat, i com aficionat que sóc, és una ciència que mou molta gent, és una ciència que de seguida connectes amb tothom i sociabilitzes, i la gent es fa amb tu, empatitza, i això és el que vinc a dir avui aquí. Hem parlat d'observadors, de gent amb nom i cognom, però hi ha molts observadors i col·laboradors anònims i particulars, tu ja ho deies, Albert, que els hem de tenir en compte, sobretot aquí al Baix Empordà, tot Catalunya en general, perquè són, jo crec que són el motor de la meteorologia, diguem, local i catalana, i això també va ser el motor en un moment del senyor Patxot, del senyor Fontserè, i els hem de tenir en compte perquè això fan estimar el país i fan conèixer diferents zones i diferents tipologies de temps a diferents llocs. Això els vull tenir molt en compte, perquè a més escombro cap a casa. Jo sóc, em considero un d'ells, simplement sóc un romàntic del cel, i al final m'he atrevit a fer meteorologia.
Que bonic, aquesta frase, sóc un romàntic del cel.
La veritat, jo vaig començar mirant el cel i intentant entendre què passava, i ja me veus fent aquí, fent alguna previsió al costat de gent que en sap com tu, i això és, per mi és un honor, no sé. Sí.
No, sí, i a més el que diu en Marc té molta importància, perquè al final són són els ulls que fan servir aquests que podem veure o escoltar per ràdio. Sense les observacions d'aquesta gent que està al territori, doncs quedem secs i no podem saber què és el que està realment passat, i per tant no podem comunicar, sigui en ràdio, sigui en televisió, quin temps ha fet o està fent, o quin temps fins i tot farà, sense aquestes importantíssimes observacions. No sé si teníem un bon últim...
Sí, no, justament anava a dir.
Doncs és que hem estat parlant aquí dels anys 30 o anys 20 del segle passat, inicis de la ràdio meteorologia a Catalunya, però podem anar encara més enrere, que sí que ja no hi havia ràdio, i és que podem anar al segle XVI.
Home...
La família Fina.
La família Fina, exacte.
Com ho saps?
La família Fina de cognom, no que fossin gent elegant. Que segur que també.
Home, segur, el segle XVI, tothom devia ser-ho, Fins i tot els meus avantpassats.
Sí. Bueno,
si al segle XVI podies tindre paper i deixar escrit coses,
Sí, eres una família fina.
Sí, sí.
No, però, exacte, la família fina, que gràcies a un treball molt, molt detallat s'ha pogut rescatar el dietari d'aquesta família, que va de 1542 fins a 1875, amb un període que és més ric en observacions a partir de 1870 o 1840, quan Joaquim Fina agafa el dietari gairebé de forma diària o setmanal. I és molt interessant aquest dietari perquè ens parla sobre la vida d'aquesta família palafrugellenca i deixaven constància dels fets importants. I quins fets eren importants en aquella època per una família que s'havia de preocupar, doncs, dels conreus, de la pesca, que tenia aficions també a la caça? Doncs la meteorologia era molt important. I així és, i deixen constància no només de temporals, sinó també de bones collites o males collites, sequeres que hi havia, episodis de neu. I la primera dada, Marc Clapés, sí, pot sorprendre una mica, però és que hem d'anar fins a 1542.
Mare meva.
1542, on es deixa constància, mira, d'uns aiguats que podrien caure ara, perquè realment fa molta falta.
Gregal.
Gregal, exacte. Entre el 10 i 28 de novembre de 1542, aquesta família va deixar constància d'uns aiguats que van ser molt abundants. I és, per tant, la primera dada que tenim així, més o menys indirecta, no?
Fiable, eh?
Fiable, sí.
Ara, sí, 1500...
Sí, sí.
No pot haver fet... No pot fer fet un...
Com ho mesuraven, això? El curiós és com ho mesuraven.
Sí,
amb
bé.
Galledes, amb pluviòmetres.
Sí, sí. Jo crec que ho mesuraven amb destrosses, eh? Plovia molt quan es negava alguna cosa i es mesurava molt amb desperfectes. Sobretot amb les collites, que és interessant, fins i tot no només les collites que d'aquí, sinó era una família molt ben informada, que segurament llegia alguna mena de, no me'n sé dir si diari o alguna mena de document que circulava per aquella època, per tant una família benestant, perquè informa també de sequeres i de males collites a, per exemple, a altres punts d'Europa. Per tant, era una família ben informada perquè això pot afectar el preu, per exemple, del blat, i per tant doncs mostra el seu coneixement. I torno a remarcar la importància que li donaven a la meteorologia en deixar constància d'aquests fets. Un dietari molt recomanable, que està, per cert, disponible en línia des de l'Arxiu Municipal de Palafrugell.
Molt bé. Molt bé. Escolta, tot això que ens has comentat ho podrem trobar, ho podrem veure a la nostra fantàstica pàgina web radiocavidal.cat, Albert?
Sí, sí, en breus, Marc Clapés, sé que tens moltes ganes.
A mi m'encanta la meteorologia.
Sí, publicarem. Això sí, una mica escombrant per casa, perquè...
Home, és el que volem.
Jo escombro, quan dic a casa, dic que acaba Palafrugell, perquè és cert que Palafrugell té una història, una relació amb l'observació meteorològica llarga, també a altres punts, Begur també, o...
També. Sí, sí.
Però és cert que jo el que conec més és a Palafrugell i,
digue'm.
I ja ho tindràs, Marc.
Aquí un retrato de professional.
Sí, hem fet ja la foto,
sí,
eh?
Sí.
Tranquils, ja hem fet la foto. Ja ha vingut el nostre fotògraf expert a fer-vos ben enquadrat. Què vols dir? Vols dir algun comentari interessant o no?
No, volia donar-los les gràcies.
Ah, vale, doncs sí, és interessant. Sí,
si et sembla.
Confirmem que sí, que és interessant. Sí.
Res, Albert... Marc, gràcies per venir i gràcies per seguir aquesta tradició de bueno, no sé si del senyor Patxot i de la família Fina, però aquesta tradició de tants i tants, perquè també han passat molts homes del temps a través de dels nostres mitjans per explicar la predicció, que és una mica el més típic, no? Però això que dèieu són gestes científiques i gairebé culturals, fins i tot. Així que gràcies per explicar-nos-ho.
Res, moltes gràcies i feliç dia de Mundial de la Ràdio.
Que tingueu un dia Mundial de la Ràdio també vosaltres.
Dia Mundial de la Ràdio.
Gonzalo Castañeda, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, com vas?
Bé, bueno, fa una mica de fresca, fora.
Va, és que no sé què feies fora.
Que has de fer fora la gent, que hi ha les portes obertes, que entren dintre,
clar,
que
tenim, que tothom és benvingut.
Estem ben calents.
Tot i que això de les portes obertes és una metàfora, perquè ben bé que la porta és ben tancada.
Sí, perquè és que hi ha una reunió aquí fora d'influencers i hem hagut de tancar la porta, que et xerren molt.
No. Bé, Gonzalo Castañeda és un dels nostres locutors de la nostra fórmula diària i li hem demanat que avui, que és Dia Mundial de la Ràdio, vingui i ens parli una mica de la ràdio i de la música. De la ràdio i de la música en parlarem des de tres mirades diferents, la de la música en directe, perquè vindrà algun artista que parlarem i que tocarà o cantarà en directe. també de la mirada de la promoció d'artistes de la música del Baix Empordà, amb aquesta perspectiva també de música, deia, que m'estic liant jo ara. És que estan marxant i m'estic acomiadant. Adéu. Deia, parlarem... torno a començar. Parlarem de la ràdio i de la música...
Decides que t'ajudi i m'ho dius.
Des de tres mirades. Sí. La de la música en directe i la promoció d'artistes, sí. La de la música del Baix Empordà, però en aquest cas ho farem amb una perspectiva històrica.
Sí?
Sí, sí, de l'època del jazz i aquestes coses, home, i els big bands.
Gran.
I de la música que sona o que ha sonat a la ràdio Fórmules, i amb això anem amb en Gonzalo. En aquest dia tan especial per tots i totes hi ha moltes cançons que parlen sobre la ràdio, que avui és la protagonista, i n'hem buscat algunes.
Sí, exacte.
Per exemple,
aquesta, bueno, primera cançó que jo crec que tots i totes coneixem, mítica de Queen, aquesta que s'anomena Radio Gaga.
Home.
Vale, pensava que sonaria. Bueno, està
sonant.
Sí, sí,
està sonant.
Sí. Cert. Bueno, i no podia faltar un homenatge a la veu de Freddie Mercury amb aquesta mítica cançó que diu literalment, a veure què us sembla aquesta frase, eh? M'asseia sol i mirava la teva llum, la meva única amiga durant les meves nits d'adolescència, i tot el que havia de saber ho escoltava a la meva ràdio. Què us sembla?
Que aquest home escoltava l'Abrar por hablar.
Sí.
Escoltava la Gemma Nierga.
Segur que sí, segur que sí. Així es va acabar.
Sí.
Bueno, és que home, que vol, en quin sentit?
De malament.
Ell?
Home, Abrar por hablar. La nit dels ignorants havia d'escoltar, per favor.
Bueno, però aquella època no
home,
hi era
home,
pas.
Això és dels 80, no?
Mica...
Sí que existia la nit dels ignorants.
Què sé jo, doncs la nit dels ignorants.
Home, per
que...
favor, havia d'escoltar el mestre Carles Cuní. Gran Carles Cuní.
Jo encara ni estava en projecte en
aquella... No. Passa res.
Ell, el nom li feia la cosa i per això escoltava la nit dels ignorants.
Clar.
Tots som ignorants.
Per què has triat aquesta cançó?
Doncs, bueno, volia fer una barreja d'estils perquè més endavant ja veureu que tinc altres cançons que parlen sobre ràdio d'estils completament diferents, de festa i això, però clar, volíem començar
fals, ben
alts amb aquesta mítica cançó de Queen, home.
T'agrada Queen o no?
Sí.
Perquè tu ets jove, vull dir que Queen no és de la teva època.
Sí, però... Per exemple, amb la pel·li La Bohemian Rhapsody, doncs vaig conèixer tota la carrera i bueno, em va encantar, l'he vist com una... Bueno,
hi ha una banda sonora brutal, allà. Sí, sí,
sí.
Molt bé, doncs Gonzalo, ens veiem d'aquí una estona amb més música que parla de ràdio, sí?
Perfecte.
Vinga, són gairebé 2:15 d'11 al matí, falten 2 minuts per arribar-hi, Martí. Thank you. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i estem celebrant aquest mitjà que va néixer a l'Estat espanyol, o a Catalunya, de fet, perquè és on va néixer, l'any 1924.
Som pioners en tot.
Sí, doncs mira, de l'any 24, de la mà de Ràdio Barcelona, de l'actual Ràdio Barcelona, en aquell moment era Ràdio Associació de Catalunya. Però la ràdio com a mitjà ha canviat molt, ara ha incorporat les xarxes, hi ha qui diu que és la manera que té la ràdio d'incorporar gent més jove, però no sabem si això és així o si la gent més jove passa de la ràdio, si no passa de la ràdio. Nosaltres tenim una persona molt jove al nostre equip, que a l'equip de la ràdio, però que sí? No fa ràdio, curiosament, que és la Marina Saura. Marina, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Em deia i la Marina, ostres, és que això de la ràdio no ho he fet jo, però amb naturalitat, no?
Sí.
La Marina, pels que no la coneixeu, és la responsable del nostre informatiu viral del vespre, que és un recull informatiu molt ràpid i concentrat, perquè gent com en Marc Clapés el pugui entendre fàcilment, i a més ho diu molt vocalitzat, i sí. Ho entens, eh?
Vaig mirar els llavis a veure el que diu, i després ho entenc
bé. Exacte. Sí. Ja li demanarem també que posi subtítols perquè ho acabis de...
Sí, de vegades...
Ben grossos, per això.
Més grossos. Sí.
No. Dèiem, la Marina és la responsable del nostre informatiu viral, que cada vespre podeu seguir al nostre canal d'Instagram, però li vam dir, escolta, tu com a persona jove que ets, tu escoltes la ràdio o no d'entrada?
Jo escolto la ràdio al vespre, més que al matí.
Quina ràdio escoltes? Pots dir-ho, eh? No, encara que sigui una altra.
Ràdio Capital i, evidentment.
I la de veritat?
I RAC1.
Molt bé. Al vespre, escolta RAC1, que escoltes l'informatiu?
Escolto l'informatiu i amb el meu pare, que el meu pare és un aficionat a la ràdio des de ben petit.
Ah, molt bé.
És com dir els documentals de la 2.
Sí,
que no,
exacte.
Em pensava que diries el Bacasteig, sí, o una cosa els així, adolescents més tard.
Adolescents i cat també escolto, però escolto un diferit a través de les xarxes, que és el que venim a parlar una mica ara. Avui aquí.
Per si no t'ha quedat clar.
Ah, sort que m'ho dius.
Marina, explica'ns qui ens acompanya, de què parlem.
Molt bé, avui ens acompanya en Cesc Vidal, que és el propietari del Monkey, del Jordi Tapas Bar, i que ens vindrà a parlar una mica del boom que ha fet el seu negoci a través de les xarxes socials. I llavors tenim a la meva esquerra la Clàudia Saura, community manager i publicista, i que ens vindrà a parlar d'aquest fenomen de les xarxes socials i com gràcies a ell amb molts negocis avui dia estan tirant endavant. O sigui, no només com a mitjà de postureig, que en diríem, sinó també com una manera de fer negoci.
Doncs, escolta, parleu-nos en una mica.
Tinc unes preguntes preparades primerament per en Cesc, i és com sorgeix això, no? Com decideixes utilitzar les xarxes socials per arribar al públic i per tirar el teu negoci endavant?
Bé, primer de tot, bon dia i felicitats pel programa. Bé, nosaltres... És que això és una història bastant llarga. Aquí puc explayar-me moltíssim, però...
No, has de fer la versió de Twitter aquí. Si parlem de xarxes, has de fer la versió curta.
Bé, mira, nosaltres... jo crec que les xarxes socials avui en dia doncs, són la porta que ens dona visualitzacions a un públic que no arriba al boca a boca, no? Llavors, per nosaltres, el tema de... Jo puc dir que la pandèmia és una... va ser una, com una oportunitat. O sigui, va ser com una oportunitat perquè a través de les xarxes socials vam arribar a moltíssima gent que no podríem haver arribat si no hagués sigut degut a les xarxes socials. Perquè al boca a boca fa molt, però quan la gent està tancada a casa, que no es pot moure, l'única via que tens és les xarxes. Per tant, ens van trobar que va arribar la pandèmia, vam haver de tancar i llavors és com, ostres, què fem, no? I l'única porta que teníem era les xarxes. Vaig començar a batre-li canya i bueno, va ser una passada perquè tothom ens va veure en aquell moment, gairebé ningú estava fent el que nosaltres vam fer, que era el tema del delivery i el takeaway. I realment és una cosa increïble que a hores d'ara encara em costa creure'm com hem pogut arribar fins aquí, no? I això ha sigut en gran part degut a les xarxes, perquè la gent va veure tot el que estàvem fent i jo també m'ho passava bé, m'ho passava pipa i crec que això també ho transmetien els meus clients. I, bueno.
Però, escolta, és que no n'hem parlat, vull dir, no li hem posat context, perquè el teu negoci és de restauració,
sí,
eh?
Sí, restauració, sí. Uh-huh. Per tant, eren uns moments molt difícils per la restauració. I les xarxes van ser la porta que la gent ens veiés, va ser una passada, realment. Els hi dec molt, les xarxes.
Com passes de 200-300 seguidors a 5.000 que tens avui dia i que són el que fan que Monkey existeixi, també? Com passa això? Com surt?
Això ha sigut, ja t'he dit, ha sigut una passada, perquè sí que realment teníem poquets seguidors al principi, abans que passés tot això, va esclatar la pandèmia i, ja et dic, un mes tancats que no sabíem què fer. Molts nervis, molta incertesa, perquè el que et provoca això és l'incertesa, i quan tens incertesa, el primer que estem programats per pensar el pitjor sempre. Llavors jo, a mi m'encanten els reptes i vaig dir, això no pot ser. Dic, jo necessito treballar, necessito espavilar-me. Què faig? Doncs, bueno, començo a mirar la carta, a mirar què és el que pot servir, el que pot sortir per delivery, per takeaway, què és el que pot funcionar més bé, és una moguda, perquè vaig haver de pensar molt, vaig haver de moure'm molt amb els proveïdors per fer coses noves, i tot això bàsicament ho vaig fer en dues setmanes, les dues últimes setmanes del març del 2020. I ho vaig fer. Què va passar? Doncs que vaig dir, va, li foto canya a les xarxes socials. Vaig fer un logo nou amb una noia que és l'Alba de Soc Studio, i em va fer un logo molt xulo. Amb un color també vam mirar el tema dels colors, que fossin agradables, etc. I bueno, quan vaig començar a penjar-ho tot, i a partir d'aquí, aquí va ser el boom. O sigui, vam passar a anar de cul, a no fer res, a anar de cul en dos dies. Carai. Sí, una passada, eh? Llavors, anar de cul en dos dies, i vam anar de cul pràcticament un mes i pico, fins que vam fer cuina nova, vam fer, inclús degut a això del takeaway vam haver de fer...
La clau del Bentley, aquesta que hi ha aquí a la taula, és del teu cotxe o no?
No, per res del món. Ah. Quina clau, un test. No, però realment puc dir que vam treballar gairebé més que pas estàvem treballant abans.
Clar, i tot quan això amb les xarxes.
Exacte, sí, quan estàvem tancats. Llavors, és això, vaig publicar, el primer dia que vaig publicar tot això, ei, estem aquí, fem takeaway, a més... remenava les xarxes d'una manera com molt amigable, molt simpàtica amb la gent, per crear un vincle més proper.
Clar.
Que això crec que és molt important.
Escolta, ens has portat aquí un cavall de Troia, eh? Perquè molta xarxa... Digue'm-ne que sigui que teniu una ràdio de fons a la cuina per acompanyar-vos.
Clar, jo volia preguntar...
No, tenim l'Spotify, i ens ha fulminat aquí, literal.
Volia preguntar, aprofitar que teníem la Clàudia amb el que deia en Cesc, no? Sí. Què fa que els publicistes escolliu les xarxes i no un altre... mitjà convencional? Tu, quan decideixes portar empreses del sector de l'Empordà, per què esculls a Instagram i no, per exemple, a la ràdio o un altre mitjà, o com t'ho planteges?
Bueno, jo, bon dia, primer de tot, sempre intento aconsellar-los i fer les dues coses, no compaginar-ho. Les xarxes, òbviament, avui en dia és un puntal principal i per la gent és molt fàcil arribar a tothom immediatament, perquè poder en aquell moment en què tu fas una falca per la ràdio, no tothom, el públic que tu vols arribar, està escoltant-la, no? Llavors crec que s'ha de compaginar les dues coses per tenir una bona comunicació i una comunicació plena. En el cas d'en Cesc, jo crec que som un poble petit, que tots ens coneixem, no? I que poder el seu restaurant en aquell moment no havia arribat al públic que volia arribar a tothom.
Exacte.
I el fer el canvi d'imatge i el fer les xarxes, de cop ha sigut un boom.
Sí,
tothom parlava. Anem a Jordi Tapas, però on està això? Qui és? Qui ho porta? No? Ah, és en Cesc. I ell sortia i donava la cara i explicava les coses tan fàcils,
sí,
que de cop tothom hi volia anar. I de cop va ser un fenomen en un poble petit on no hi ha fenòmens.
Sí,
però de cop,
exacte,
va ser com un boom. Com si tinguéssim una persona famosa on volguéssim anar-hi cada dia a veure-la.
Clar, i us plantegeu, per exemple, altres mecanismes, no sé, com a jovent, utilitzar una persona pública, aquest fenomen d'influencers, tiktokers, tu et planteges d'alguna manera promocionar el teu restaurant convidant algú a que hi vingui a menjar i fent una bona ressenya, per exemple, o tu, Clàudia, també com a publicista?
Realment, en principi no m'ho plantejava, sí que alguna vegada se'm passa pel cap, perquè vas veient com vas creixent, llavors també obres l'altre restaurant, que de fet tot va ser degut a això, va ser degut a tot aquest moviment que vam arribar a fer amb el takeaway i llavors amb la pandèmia, quan es van deixar obrir, que ja la gent ens coneixia per les xarxes, etc. Vaig dir, ostres, necessito fer més. Vaig obrir Monkey Cheese, i a partir d'aquí jo no tenia pensat ni buscar influencers ni cap cosa d'aquestes. Què va passar? Em va obrir certa gent, que són influencers, i em van dir, ei, hem vist el teu negoci. No vaig ser jo que vaig anar, sinó que van ser ells que van venir.
Això volia preguntar jo. Quants d'ells t'han dit, volem venir a sopar?
Realment, doncs...
I et fem un post.
No, realment, t'ho puc dir, doncs, 3 o 4. 3 o 4 algun té molts seguidors.
Sí, normalment solen ser ells els que contacten,
sí,
amb les empreses.
Sí.
Sembla que som nosaltres els que els volem vendre, però molts cops són ells que els interessen el nostre servei. I necessiten poder oferir, doncs, més repertori, i ens contacten directament a les empreses per poder donar a conèixer.
Sí.
Escolta, en Marc i jo crec que sumem a Instagram 100 seguidors, però són de qualitat. Vull dir que, si vols, podríem fer, sí, podem fer un post més story.
Ja enviem les postres i ja estem contents, ja.
Apa. Sí, o una mica de croqueta.
Uns snacks de benvinguda.
Exacte.
Clar, perquè vosaltres, ara ja com a usuaris, sí, quin tipus de perfil seguiu? O el vostre temps lliure, com a joves, quin us en feu de la xarxa? Si vosaltres, també com a no tan joves, també podeu.
Per què vol dir no tan joves? Sí. Que no
què t'has pensat? Que aquestes confiances no te les ha donat ningú.
Escolta, et quedaràs a TikTok només, no et posarem Instagram més, ja. Clar, ja, home.
Sí, la pregunta és, aquí seguim?
Sí, aquí seguim. Quin us feu de les vostres xarxes? Sou actius, en aquest cas...
Jo sí.
Tu ets molt actiu, ho sabem.
Jo sóc un postureo lover.
No, jo poso, no sé, coses normals de persona random.
I des de fa un
mes poso fotos del meu fill, que té un mes i una setmana, i em fa com il·lusió.
Enhorabona.
I amb, sí, en Marc, jo us convido a que seguiu el seu perfil professional,
Primera Fila, sí,
que fa unes entrevistes vale, molt interessants. I...
Sempre s'encarda. Les faig, eh? No diguis...
Sí, són molt interessants.
Bueno, és una broma interna, perquè és que és molt irònic, aquest home.
Molt bé, i ara volia preguntar-vos, estem a Ràdio Capital, llavors, què us feu de la ràdio? I a més, com a publicista, què ens podries proposar, com a community manager, que diguessis, per acostar-ho als joves, no? Per acostar-ho al dia a dia. Jo, per exemple, he parlat que segueixo adolescents i cat a través de les xarxes socials, no a través de la seva cadena radiofònica. Llavors, quines propostes, i tu si també tens alguna, o explicar-nos per què t'has plantejat o no, per exemple, difondre't a la ràdio.
Bueno, crec que és important. La ràdio és un format molt bo, però que avui en dia als joves els hi costa més, no, poder? Llavors, donar aquesta opció de poder mirar el programa en diferit o poder-ho mirar a través de xarxes o a través de YouTube, crec que és una gran manera d'arribar directament amb ells, no? Inclús d'incloure gent jove a la ràdio, d'incloure petits influencers, que els pugui atraure i els pugui portar a que es faci un mitjà de comunicació realment potent a la seva vida diària. Perquè jo crec que hi ha molta gent que només escolta la ràdio en el cotxe com per passar el rato i no realment com a mètode informatiu i com a mètode de distracció.
Què et sembla aquest fenomen que hi ha xarxes, Twitter en aquest cas, com són els spaces, que els espais de Twitter, que la gent pot anar escoltant, i hi ha un fenomen que és el Tindercat, no sé si n'estàs al cas del Tindercat, que és un, bueno, es reuneixen un seguit de gent buscant parella, buscant tipus de relació, i tot en català, i van ser trending topic a Espanya. De fet, avui mateix hi ha un nou Tindercat a 12:45 de la nit. Ho dic perquè ho ha creat un amic meu, que és també col·laborador d'aquest programa, el Jerry Kerry-Berry, i per tant, doncs, aprofito per dir que si la gent que tingui Twitter, que i entri, perquè, clar, és àudio, o sigui, no és imatge.
No, no està al dia, no.
Hi ha 1.500 persones cada vegada que fan el Tindercat connectades i pendents allà. L'altre dia va entrar el Baltònic, vull dir, entra gent i comenta la jugada. Tot tema de ligoteo, el que abans era el prohibit als pares o el backup, doncs ara és Twitter Spaces.
Molt bé, molt bé. Crec que ens hem de renovar cada dia hi ha coses noves, necessitats noves, tant com per les empreses com a nivell d'usuari, eh? Les empreses cada dia a vegades mouen i em diuen, m'han dit que ara ha sortit això dels Reels, ho hem de fer ja. Doncs pues vinga, som-hi. Ens hem de posar al dia, hem d'actualitzar-nos. El que surti al moment hem d'anar fent per poder anar arribant al públic que realment... és el nostre potencial.
Per mi, jo crec que una de les coses interessants d'això que deia en Marc, no? del Tindercat o de Twitter Spaces o del fenomen del que suposa actualment el podcast, que hi ha una revolució brutal, i que ho lliga una mica amb l'àudio, que és la veu, no? Que sembla que ens hem passat uns anys en el que semblava que el format audiovisual havia de ser no només líder, sinó que hegemònic, i ara de sobte resulta que el format basat en l'àudio, en la veu, també reclama el seu espai, no? Això, deia, ho enllaço una mica amb la ràdio perquè potser és una mica l'evolució de la revolució digital en versió radiofònica, i aquest Twitter Spaces és una mostra, no? De gent que lliga a partir de converses, de xats d'àudio. A WhatsApp ja hi ha més missatges amb notes de veu que missatges de text. El podcast, insisteixo, cada vegada hi ha més consumidors. Aviat hi haurà més consumidors de podcast que oients de ràdio convencional, però que al final no deixa de ser a partir de la veu, que és potser una mica cap allà on hauria d'evolucionar el mitjà ràdio, centrat en això, en la cosa sonora, independentment de si això s'escolta en un receptor de ràdio o per internet o per qualsevol altre mitjà. Com ho veieu, això? Fins aquí el comentari.
que sí, jo crec, jo com a jove crec que sí. De fet, crec que els podcasts ara també, des de que es poden escoltar des de Spotify, estàs a casa, t'estàs dutxant, t'estàs vestint i estàs escoltant ràdio, no? I poder és algo que tenim més a mà i superútil. I lo del Twitter també crec que serà una xarxa que s'anirà revolucionant, perquè és una manera sobretot d'expressar i d'expressar opinió, i crec que és un mitjà també molt potent.
Mm-hmm. Doncs escolteu, alguna cosa més? Claudia, Jordi, Marina...
Cesc.
Ai, perdona, Jordi, Cesc.
Sóc en Cesc, el local sí, sí, sí. Es diu Jordi Tapes, sí, però sóc en Cesc.
Sí.
Sóc el fill.
No, jo els hi deixo a ells a veure si volen dir alguna última cosa sobre la xarxa, sobre jovent, algun missatge per deixar.
Ostres, ara així, improvisat ara mateix. Ara mateix no sé, però bueno. Jo el que puc dir és gràcies per convidar-me i res, que molt de gas a la Ràdio Capital i ànims.
Exacte. Ànims, també moltes ànims. Gràcies. Crec que és molt important seguir ànims. Apoyant la ràdio, perquè ara, tot i que les xarxes siguin molt potents, siguin molt útils, crec que la ràdio sí. És un mitjà de comunicació molt bonic, molt maco, en el qual se li pot fer molt bon ús.
Sí.
Malgrat l'estem veient, també, perquè, insisteixo, nosaltres ja quan vam engegar aquest estudi ara fa un any ja teníem clar que, bé, això que veieu a la pantalla, ho està veient la gent a Instagram, a Facebook, a Twitter, a Twitch... i ja no sé on més. Ah, i el nostre web, clar.
Molt important.
I molt important, exacte.
Molt bé.
I tu, Marina, veig, seguim veient cada dia...
Sí, amics i amigues de Ràdio Capital.
Exacte, amics i amigues de Ràdio Capital. Ens agradaria escoltar-te més, perquè jo veig que, vull dir, ja sabia que el micròfon i el mòbil t'agradaven, però sí. El micròfon sol també et queda molt bé. Et volem més sovint sí, a l'estudi, eh?
Sí. Jo encantada.
Això que dèiem d'aportar gent jove a la ràdio, doncs escolta, endavant, fes algun programa, fes algun podcast, home.
A més té una veu molt fina, eh?
Sí, ens agrada, ens agrada la veu.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per venir gràcies. I ens seguim escoltant i veient a les xarxes, a la ràdio i allà on sigui. Que vagi bé, fins ara.
De febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Passen tres minuts de quina hora? 11 del matí. Esteu escoltant i esteu veient Ràdio Capital en aquest Dia Mundial de la Ràdio 2022. L'hem volgut celebrar des del nostre estudi, l'hem volgut celebrar obrint les portes del nostre estudi per tothom que vulgui entrar. Hi ha gent aquí a fora a la plaça. Si voleu entrar a l'estudi, sentiu-vos lliures de fer-ho. I ho estem celebrant també en vídeo. Si ens voleu veure, ho podeu fer a través de radiocapital.cat i també podeu fer-ho a través de Facebook, de Twitter, de Twitch, de YouTube i ja no sé quina altra.
LinkedIn, no et deixis LinkedIn.
No, LinkedIn no hi som. Per la ràdio hi passen moltes coses, hi passa doncs la meteorologia, hi passa gent jove que parlen per la ràdio però que ja no escolten la ràdio en molts casos, i per la ràdio passa la cultura que es fa al país, la cultura de tot tipus, teatre, música, dansa, arts visuals, circ, etc, i també la cultura més de base, més d'associacionisme. Mariona Fernández, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com vas?
Doncs molt contenta de tornar a estar aquí.
Home, i nosaltres de tenir-te, i més en el Dia Mundial de la Ràdio, punyeta.
Sí.
Escolta, explica'ns amb qui vens acompanyada i de què parlarem.
Vale, doncs vinc acompanyada d'Estrompats, amb el Marc Casanova.
Marc Casanova és també un col·laborador d'aquesta casa.
I també, doncs, a l'altre costat tenim els geganters de la Bisbal, amb en Roger i la Maria, que està per allà dins, també. Hola, Maria, moltes gràcies per haver vingut.
I la Maria, escolta...
Bueno, ja me'n vaig jo.
Marc et cedirà la seva cadira.
Us anirà al costat del Martí.
De manera voluntària i gens forçada, home, si tenim un convidat o convidada...
Clar que sí, ja que ha vingut.
És que pensava, falta algú. Vinga, va. Segui, segui. Gràcies, benvinguda, Maria.
Doncs, bueno, avui us porto, doncs, això, parlar una miqueta de la cultura, no?, que tenim al Baix Empordà, amb aquests dos referents, entre molts d'altres que n'hi ha, òbviament. I, bueno, doncs, primer de tot m'agradaria preguntar-vos, a veure tots els trompats, quan vau néixer, com va néixer la vostra associació, no?, i quina va ser la vostra base de l'aparició de l'associació?
Nosaltres aquí érem una colla de festes de primavera, una colla jove, de gent jove. Fèiem una carrossa i sortíem a les festes de primavera cada any, i érem un grup de joves que teníem ganes de fer més coses, de no només fer carrosses. I res, el 2017 vam decidir crear una associació, vam crear l'entitat jurídica, i res, a partir d'aquí vam començar a fer moltes activitats relacionades amb concerts, amb organitzar altre tipus d'activitats que no només eren festes de primavera. I el primer any ja vam ser uns 40-50 socis, i anem fent, hem aguantat la pandèmia, però sí, des del 2017 que estem creats.
Doncs sou bastant recents, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I, bueno, doncs, més o menys, quantes persones sou les que actualment formeu part?
Ara som entre 40 i 50. Hem tingut un problema perquè això de la pandèmia, suposo que els companys també, no sé si ho han notat, però costa molt, i a més, jo explico que al nostre cas tots som persones de... Jo sóc el més gran, que tinc 30 anys, però tots tenen menys de 25, la majoria. I són, a més, el 90% dels socis són dones. I és un grup que sempre eren molt actius, però la pandèmia, ostres, ha costat molt que ara tornem a arrencar. La gent li costa molt tornar-se a enganxar. I a part, també ens està passant una cosa, i és una fatiga de que hem intentat organitzar coses i coses i coses, i tot se'ns ha anul·lat a última hora. I poder, amb els dos últims anys, hem anat a organitzar 6 activitats i a última hora se'ns ha anul·lat tot. I això crea una frustració que, ostres, ara ens està costant remuntar, però bueno, bé, som uns 45 ara mateix.
Clar, això és el problema també una miqueta de la pandèmia que hi ha hagut amb la majoria d'associacions. I aquest any, les carrosses, com preveus tu personalment? Si es faran, no es faran?
Jo crec que es faran en tota normalitat. Bueno, crec i espero, perquè ja seria el tercer any que s'anul·larien i seria dramàtic. I els carnavals, que haurien de ser d'aquí un parell de setmanes, s'han passat al mes d'abril, i a les festes de primavera i les carrosses, que són el 5 de juny, ara mateix s'està treballant fins i tot amb l'Ajuntament de Palafrugell, que jo diria que és l'Ajuntament que té més precaució de Catalunya i d'Espanya, quasi, doncs tenen 100% previst que es faran. Per tant, estem treballant amb això, que es fan, estem treballant ja amb les bases del carrusel, estem treballant com si fos un any normal, però aquí també hi ha un problema de que si es fa un any més sense carrusel, no només els trompats, sinó les altres colles que també fan carrossa, que també són com una associació, deixen de fer carrossa, i és un perill.
Clar, és un perill, tens tota la raó. I el nom de trompats té alguna cosa darrere, o va ser un nom?
Sí, és una història una mica estranya. I és perquè la colla dels trompats sorgeix d'una colla que era la colla Garnatxa, que és la colla Garnatxa, que encara existeix. De fet, sí, és la colla que porta més anys fent carrossa aquí a Palafrugell, porta 40 anys, dels 60, per tant són uns veterans de primera, tots formaven part d'aquesta colla, i conjuntament amb la gent de la Garnatxa vam crear aquesta colla, que com que l'últim any vam fer una carrossa que era d'elefants, que estava ple de trompes,
sí.
Com que dèiem que eren molt trompats i veníem d'aquest any de les trompes, ens van dir els trompats. És aquesta la senzilla explicació d'aquest nom.
Bueno, molt original, la veritat.
Bueno.
Molt bé, molt bé. Doncs ara passem cap a l'altra banda, que tenim el gegant de la Bisbal. Moltes gràcies, Marc Casanovas, per
la teva
explicació. I seguim amb el geganters de la Bisbal. Hola a tots dos, moltes gràcies per venir. I doncs, bueno, també us volia començar amb la mateixa pregunta que a ell. Quan vau néixer, no?, i quina va ser, doncs, la base, no?, de l'aparició de la vostra associació?
Bé, doncs, nosaltres com a entitat existim des del 1996, ara fa
25 anys,
bueno, 26 aquest any.
Sí,
correcte. I pensa que a la Bisbal ja hi havia gegants des de molt abans, llavors ja hi havia gent que els aportava i tal, i després van decidir, doncs, formar l'entitat en aquell moment.
Sou una entitat bastant antiga, eh? Que porteu bastants anys en el negoci dels gegants.
Escolta, que vau ser notícia la setmana passada, notícia en directe per la geganta Rigoberta.
Sí, exacte, sí.
Ah, recordem que Eurovisió fa uns 15 dies tothom saltava i tothom deia, ah, la Rigoberta Bandini que ha ensenyat una teta, no sé, i els geganters de la Bisbal tenen una Rigoberta que va amb un pit fora i es posa a ruixar la gent, i des d'això ja fa 40 anys, a més.
Sí, correcte. Aquest any ja fa 40 anys de que va néixer la Rigoberta, com a tal. Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Doncs, bueno, passem també una miqueta què és el que feu, no? Quines activitats proposeu també a la vostra associació?
Bueno, en general, el que fem és portar gegants, assistim a cercaviles, o qualsevol acte, generalment festes majors, i després tenim molta activitat a la Bisbal en el moment de festa major, també. I sempre el que fem és molt relacionat amb cultura popular i molt enfocat sobretot amb les figures i els gegants.
Sí, nosaltres bàsicament quan fem la festa major realment preparem moltes coses i tenim molts actes programats, i la resta d'any doncs, bueno, degut a la, normalment fem moltes sortides, anem a molts llocs, fem molts intercanvis, però clar, amb tot el Covid i la pandèmia, doncs, el calendari ha canviat una mica.
Sí, això afecta molt. I requereix una gran compenetració entre els membres, no? Dins l'associació mateixa. Llavors, quantes persones més o menys formen part d'aquesta associació? Més o menys, no cal ser exactes.
És 80?
Sí, uns 80.
Alguna cosa així, creiem.
Més o menys, sí.
I el perfil de la gent que forma part, no? Que són gent molt fidel, no? Que suposo que cada any deuen estar amb vosaltres, no? Gent jove. O són més gent gran?
Tenim, bueno, és una miqueta tot. Són entitats molt familiars i tenim des de gent que ha sigut tota la vida fins a nens petits.
Sí, llavors la gent és molt fidel, no? Cada any?
Sí, realment sí. Les colles segueixen, és a dir, al final va seguint, potser no està tan implicat en moltes les sortides, potser no venen tant, però la festa major sempre s'impliquen molt i sempre tenim molta ajuda. Llavors, bueno, realment és una colla que nosaltres estem...
Sí, al final crees un grup, s'està molt, molt a gust, que és el que busques i...
Sí, realment entre nosaltres hi ha molt bona comparació.
I, bueno, a part de la pandèmia, no?, que ens ha afectat a tothom, també creieu que hi ha suficient implicació dels ciutadans en les activitats que feu?
Jo crec que sí. En general, sempre que organitzem coses, que ja ho fem enfocat a tota la família, a la gent li agrada molt i sempre tenim una gran resposta.
Gran públic, no?
Sí.
I, bueno, parlant de les institucions, també parlant dels ciutadans, les institucions també ajuden a poder realitzar aquestes activitats? Creieu que ajuden?
Dintre del que poden fer en l'àmbit de cultura, que sempre sol estar bastant escanyat, jo crec que sí, que tenim...
Sí, tenim molta ajuda. A la Bisbal també hi ha moltes associacions culturals, realment hi ha molt, molt ambient cultural, no només nosaltres, sinó que hi ha altres entitats que també fan moltes coses. Llavors, bueno, sí, des de l'Ajuntament o des de així, sempre se'ns intenta ajudar, no només a nosaltres, sinó que...
Deixeu-me que us pregunti. Bé, vivim a l'època d'internet, òbviament, de les xarxes, de l'streaming, del vídeo, etc. Hi ha qui diu que tot això ha fet que la gent, sobretot la més jove, es retiri una mica de tot aquest tipus d'activitat més associativa, més de cultura de base. Vosaltres no heu notat, no? És a dir, parlàveu un moment dels geganters que dèieu, tenim una vuitantena de persones que col·laboren amb nosaltres. Antigament havíeu estat, no sé, m'invento 200 o sempre anat per aquí, us costa trobar gent, no sé, com es viu això des del punt de vista de les colles? Sé que els trompats, per exemple, han entomat una feina important amb les festes de primavera de Palafrugell, per exemple, perquè semblava que la cosa aquesta de més d'associacionisme anava baixant i han dit, vinga, anem a donar-li una empenta. No sé, com ho viveu això vosaltres?
Bueno, nosaltres una mica de tot. Realment la colla sí que entre més o menys sempre han sigut de número, diguéssim, més o menys el mateix, sempre hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, però sí que és veritat que durant uns anys ens hem trobat de que, bueno, només nosaltres com a associació de geranters, sinó a la Bisbal en general, que a les associacions no hi ha jovent, no hi ha aquella intenció de quan de començar a formar part d'una associació com a tal. Llavors, sí, durant molts anys ens ha costat pues, buscar, intentar buscar gent, fer sortides, fer festes, intentar engrescar sobretot de la gent jove. És complicat,